Són les 10.
El suplement. Amb Roger Escapa.
De seguida, Maica Navarro, el suplement. Avui que de seguida també conversarem amb l'escriptor Albert Sánchez Piñol, presenta el seu últim llibre Després del naufragi. Aquesta hora és notícia que els Estats Units comencen la tercera setmana de guerra a l'Iran amb un intens bombardeig sobre l'illa de Hark, al Golf Pèrsic, la principal base exportadora del petroli iranià, Eva Compte.
Sí, Donald Trump diu que han destruït totalment els objectius militars de l'illa i que faran el mateix amb les instal·lacions petrolieres. Si Teheran, diu, no permet el trànsit de vaixells per l'estret d'Hormuz. L'Iran ha continuat, mentrestant, llançant míssils i drons contra els països veïns en les últimes hores. A Ucraïna, almenys 4 morts i 15 ferits a la regió de Kiev en un gran atac rus en què han llançat més de 400 drons i uns 70 míssils. La majoria de projectils han estat interceptats per les bateries antiaèries, però almenys 10 míssils i una quarantena de drons han impactat en diversos objectius, alguns dels quals contra zones residencials. I ja són 62 les persones que han mort a Kènia pels aiguats continuats, les tempestes i inundacions que hi va haver el cap de setmana passat. Segons informa avui el Ministeri de l'Interior d'aquell país, també hi ha 9 persones desaparegudes. I tornant a casa nostra, la Generalitat ha guanyat un dels premis de disseny més importants del món pels canvis que ha fet per reduir la burocràcia. Es tracta del premi IAIF Design, i en concret el jurat ha reconegut el redisseny digital de l'administració catalana com el millor del món per simplificar tràmits. En esports, avui dia de reflexió abans de les eleccions, demà la presidència del Barça. En els últims actes de campanya, Joan Laporta va acusar Víctor Font de jugar brut i va rebre el suport d'Alejandro Echeverría i Deco. Font, per la seva banda, va fer una crida als socis dient que el canvi és imparable. En la Lliga de bàsquet, quarta derrota consecutiva del Barça, aquesta vegada porta tancada contra l'Apoel de Tel Aviv, al Palau Blaugrana, per 75-80. I a la Lliga de Futbol de Primera, aquest migdia a les 2, Girona Athletic Club de Bilbao a Montilivi.
El suplement, amb Roger Escapa.
012, la millor resposta.
Ja marxes, Biel? Si tot just acabes d'arribar.
Sí, àvia. Ara aniré a agafar el bus, que he quedat amb els de la uni.
I no et surt car, això d'anar tan amunt i avall?
No, tinc la T jove i puc moure'm per tot arreu durant 3 mesos.
Això sí que és un bon invent.
La T jove permet als menors de 30 anys viatjar amb transport públic durant 90 dies per tota l'àrea integrada. Informa't en agent.cat/T jove o trucant al 012.
Ara entenc per què no pares mai per casa.
012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Diumenge, els socis del Barça decideixen el futur del club. I a Catalunya Ràdio seguirem amb una programació especial des del Camp Nou.
Des de primera hora, en directe al suplement, amb l'obertura electoral, els candidats i les cares conegudes.
Al Catalunya Migdia, Sergi Camps repassarà les primeres hores de la jornada i enllaçarà amb la TDT del Barça-Sevilla.
Una transmissió pendent del camp i de la llotja.
A 8:15 del vespre, Xavi Campos i David Clopés agafaran el relleu.
Amb un tot gir especial per viure el moment de la veritat.
Seguirem el tram final de les votacions. Sabrem el resultat del sondeig a TV3 3 minuts abans de les 9.
Analitzarem tot el que hagi passat amb els nostres especialistes.
I a partir de 9:15, l'escrutini i la proclamació del guanyador.
L'especial eleccions a la presidència del Barça és una programació especial de Catalunya Ràdio i la redacció d'Esports.
Ningú et donarà més que la Ràdio Nacional de Catalunya. Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
Tàrraco i Bàrquino seran realment les ciutats claus de la civilització romana i nosaltres som molt fills dels romans, moltíssim.
Aquest diumenge, el periodista i historiador Enric Calpena.
L'ordre, la disciplina, sí, les coses com cal.
És molt romana,
això. Tu ets molt romà?
De vegades, amb algunes coses sí i altres no tant.
El divan, el valor de la conversa.
Catalunya necessita, òbviament, un estat, perquè l'estat està en contra. Els catalans el que hem de voler és viure decentment, que la nostra cultura es mantingui i pervisqui.
Aquest diumenge a partir de les 9 del vespre a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio. El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Passen 4 minuts de les 10.
l'hora negra. Maika Navarro.
Ja la tenim aquí. Maika Navarro, bon dia, bona hora.
Què tal?
Doncs no tan accidentada com tu, suposo, com el trànsit, perquè quan plou en aquest país sabem que la cosa sempre es complica i crec que has estat víctima del trànsit també en dissabte.
Bé, i perquè jo sempre acostumo a anar amb moto i els temps amb moto no són els del cotxe, però bueno, ja som aquí.
Molt bé. Estàs bé? Estàs trobes bé?
Sí, aquest.
Déu-n'hi-do el rebombori pels dos minuts en què vas explicar que un mosquit t'havia picat el cul i... El cul.
Jo no vaig dir que m'havia picat.
És veritat, això és veritat, perdona.
Això és la teva ment podrida. Però...
Has esbrinat què vas agafar o quin...
La setmana... O sigui, sabem que és un mosquit, però encara no li hem posat nom, però vaja, la cosa està entre el dengue i el chikungunya, que m'ha costat la vida recordar-me d'aquest chikungunya.
La Maika que se'n va a les Maldives a caçar taurons i va acabar capturada per un mosquit.
Cara a cara amb tauró tigre i després un mosquit de insignificant. Sort que li havia dit a la mare, perquè, clar, de sobte, en fi, que vaja, que jo agraeixo molt que tenim
grans... Però et trobes bé? Estàs recuperada?
Sí, tinc encara...
Articulacions.
Les articulacions i com una sensació de molt cansament, però, escolta'm, no he agafat la... És que no he agafat la baixa. O sigui, jo quan vaig dir que no podia caminar és que les articulacions casquen molt i haver passat el període de febre i tal. Però vaja, que jo estava de repòs, ni tan sols vaig agafar la baixa, perquè, de fet, ostres, tenia la sort de poder treballar... He anat publicant el diari, o sigui, amb un ritme més suau, afortunadament, tampoc ha passat res allò molt, molt potent, perquè jo hagués de sortir de casa corrents, però he anat escrivint i doncs, vale, no vaig anar a Madrid, no he estat amb la Melero, perquè he reposat, però vaig entrar aquí amb tu al telèfon i avui, doncs, jo sóc aquí.
Doncs celebrem que estiguis bé. Escolta, sí, Maika, continues entrenant? Perquè et
no,
veig
aquesta setmana no.
Et veig molt en forma, per això. I però demà és la Marató de Barcelona. Sí que aquest any, evidentment, encara no, però tu t'has marcat el repte de fer alguna cursa, també, perquè et veig corrent. A les imatges que comparteixes també a l'Instagram de tot el teu entrenament personal i aquest canvi físic que estàs...
Que sàpigues que les comparteixo, no per una qüestió... Jo t'hi nego, eh? O sigui, jo ara amb 57 anys...
Està bé que ho reconeguis.
No, o sigui, ara no...
No se n'havien adonat, els oients.
Sí, jo ego tinc, i això, i m'estimo molt. Però és que resulta... Tu saps la quantitat de gent que... O sigui, de la mateixa manera que jo a vegades em quedo atontada mirant coses que fan els altres a les xarxes, doncs imagino que hi ha gent que també, doncs en un moment donat, s'enganxa a veure millor com... I més d'una...
O sigui, tu notes seguiment dels teus seguidors a les xarxes?
Sí, de
les teves cròniques físiques.
No, però aquesta setmana era com que què? I no podràs entrenar, no? I tal, i hosti, aquest exercici, va, jo també ho provaré, i gent que...
T'has marcat algun objectiu en forma de cursa, no una marató de Barcelona?
És que a mi, ara... O sigui, amb el pes que tenia abans era molt complicat córrer perquè és que corres amb un... Jo abans corria amb una... O sigui, caminava amb una motxilla de 30 quilos menys. Si m'he tret aquesta motxilla és més fàcil i per les articulacions i per tot.
I és quants quilos has perdut, Maika?
Total, en dos anys, uns 30.
30 quilos, Déu-n'hi-do.
El que passa és que jo tinc un cos molt generós perquè som molt alta i a més a més molt generós perquè estava molt ben repartit. O sigui, ningú podia dir que jo... Si jo a la gent deia, no, és que jo... I aquesta cosa de... No, és que me pesan mucho los huesos. Els collons, em pesa el cul i les tetes. I la panxa, no em passaven els ossos. Però és que m'encantava. No, però és que els ossos em pesen molt. No, em pesava el que em sobrava. Està clar... Tret aquesta motxilla de 30 quilos, és molt més fàcil córrer, però continua costant molt córrer, però és veritat que va haver un dia amb l'entrenador, amb el David, que a la cinta vaig córrer 20 minuts. O sigui, jo no m'ho podia creure. O sigui, jo he corret 20 minuts. De fet, ara hi ha dos coses que faré. Una, que ja la vaig fer l'any passat, que te'n recordes que vam fer jo la caminata solidària de Mossos a Montserrat, que ja estan obertes les inscripcions, ho fa la comissaria dels Mossos de la Regió Central, i és una caminata solidària, se surt de la comissaria de Manresa i s'arriba a Montserrat, que són 30 i escaig quilòmetres. Aquesta ja la vaig fer l'any passat. em va costar la vida i aquest any tornaré. I després és la cursa, que també és solidària de Mossos, a Badalona, que és una causa solidària per una nena d'una filla d'un mosso que té una d'aquestes malalties rares, i és l'abril, i la lluita d'abril també és una cursa amb molt, molt seguidors, i crec que aquests són... Pots fer la de 10 quilòmetres o la de 5. Jo la vaig fer caminant amb el Simón i la Lola. Home, algun tram allò xinutxano podria fer-ho. No m'he marcat cap cursa ni res. Em conformo amb aguantar els 60 minuts, 50 minuts d'exercicis de força fent-ho i ja, bueno, això és el que està bé, és el que em marco, bàsicament.
Doncs a continuar en forma i amb tot aquest exercici físic que també doncs, la Maica al final es troba millor i d'això es tracta. 4 minuts per arribar a un 10:15 del matí. Atenció avui la història que ens porta la Maica, perquè és una història que fa posar els pèls de punta.
I que ha passat molt desapercebuda, però és que és increïble.
A veure, ha passat a Valladolid, però... clar, tu penses ara si això potser no ha passat una mica més a prop de casa teva. És una macroestafa a una funerària que durant anys una empresa...
Durant 20 anys, com a mínim, 20 anys.
Una empresa funerària de Valladolid va vendre taüts a les famílies per poder-hi posar els cossos i incinerar-los, però a l'hora de la veritat treien el cos del taüt i el revenien. Això passava amb els taüts, però també passava amb totes les ofrenes florals.
Sí.
A veure, explica'ns com ha anat això, perquè és una investigació llarguíssima i al final... Tot això s'acaba sabent per la denúncia d'un dels treballadors que, quan s'ha de jubilar, demana que li arreglin la jubilació, intenta arribar a un acord amb l'empresa, això no passa, i per venjança fa una denúncia als Mossos. Els Mossos d'Esquadra, evidentment, no. Fa una denúncia a la policia.
Sí, mira, això estem... Valladolid, durant dues dècades, el Justo Martín Garrido era l'encarregat del fort crematori d'aquesta funerària, que una mica tenia el monopoli de les bombes fúnebres allà a la ciutat de Valladolid. Doncs durant aquests 20 anys, aquest treballador el que va fer va ser anar documentant amb llibretes, en total es van trobar 26 llibretes, amb llibretes, un document de Word del seu ordinador, fotografies i fins i tot vídeos de tot allò que estava passant en aquell forn. I bàsicament, molt resumidament, el que estava passant allà dins és que els cossos, les famílies que demanaven la incineració dels seus familiars, com es fa una cerimònia, un cop arribava a les portes del crematori, doncs es corrien aquestes finestres, les cortines, i es feien un canviazo. O sigui, aquella caixa que la família havia comprat i que doncs, en aquests moments doncs, alguns era doncs, la més cara o que costaven uns diners, canviaven i introduïen el cos per incinerar-lo amb una superfície de qualsevol material...
Directament sense caixa. No una caixa més barata, sempre.
A vegades amb una estructura de fusta de poliuretà que absolutament barata, o amb una tapa o qualsevol altra caixa que estigués deformada o amb desperfectes, i per tant no es podia vendre. En total, els investigadors de la Policia Nacional van documentar que es va arribar a fer amb 5.793 difunts no van ser incinerats amb la caixa que els seus familiars van comprar. 5.793.
Això són uns beneficis que són descomunals per aquesta empresa que l'estafa.
Els investigadors van calcular que els guanys d'aquesta família van ascendir als 4 milions d'euros. 4 milions d'euros. Perquè no només feien el canviazo amb l'estafa amb les caixes, sinó que les corones i tot allò que té a veure amb les flors, els rams, les corones principalment, mentre estaven fresques, s'anaven revenent. Les anaven revenent. Es calcula que es van fer, van fer reventa d'aquests rams florals amb 3.714 ocasions. O sigui, una autèntica barbaritat. Doncs aquest home, que et deia, anava documentant tot allò que ell vivia en primera persona i a ningú se li passa pel cap que era impossible que ell ho fes sol. perquè fer el canvi de caixa implicava moure, o sigui, agafar un cos, un difunt, i moure'l i canviar-lo. I de vegades ell ho explicava, que era tan... doncs passava, era complicat, s'havia de fer amb molta rapidesa, doncs el que feia era doncs que el cos queia boca avall, i s'havien arribat a fer incineracions amb el cos posat de qualsevol manera. Fins al punt que en els primers anys es respectava la incineració dels menors, dels nens. Però va haver un moment que, presumptament sempre, que ara s'està jutjant, el responsable de la funerària va dir, escolta, els nens també entren en la història. Què passa? El 2015, aquest Justo Martín Garrido es jubila.
Aquest és el treballador rebotat.
Aquest treballador. Bueno, aquest es jubila, aquest home que ha anat documentant-ho tot. I a l'hora de jubilar-se, parla amb el que havia estat el responsable d'aquesta gran trama, l'Ignacio Morchón, el pare, l'artífice de, segons els investigadors, de tota aquesta macroestafa, i li planteja, mira, escolti'm, arregli'm la jubilació i li demano també, si sisplau, que el meu fill passi a treballar a ocupar el càrrec que jo he fet durant tots aquests anys al forn del tanatori.
El crematori.
I aquest,
sí.
El crematori. I aquest home li diu que no. Que no. I que no. Diu, bueno, però que no, que no, i que no. I es nega. I aquest home l'amenaça, li diu, doncs molt bé, doncs que sàpigues que anirà la policia i desvelaré tot allò que s'ha fet en aquest tanatori durant 20 anys. I la família, l'home, la dona, els fills, pensen que va de farol i que no ho farà. El Justo Martín hi envia dues cartes fent un xantatge. I, de fet, el fill del responsable se'n va a la Policia Nacional un dia amb l'advocat de l'empresa a demanar assessorament. Què fem? I la policia li diu, escolta, denuncies un xantatge. Denuncien el 2017 i la policia, bé, és un xantatge de manual. Els dos dies aquest treballador és detingut i la casa s'escorcolla i, bueno... I, de fet, hi ha un judici ràpid i el condemnen amb una multa. Però la Policia Nacional diu... Ostres, però clar, les cartes amenaçadores... De fet, l'home portava una tercera carta a la butxaca amenaçadora. Està parlant de que durant 20 anys té proves de que que aquell tanatori s'han fet coses molt greus. Hòstia, anem a mirar. Parlant amb la jutgessa i diu... Hòstia, anem a mirar. Van a la casa i l'home els explica que tot aquest material el té amagat amb una bossa d'esports al pàrquing de casa seva. Agafa les 26 llibretes, les fotografies, el document d'Excel del Word, els vídeos, i durant dies obren una causa separada i comença a anar a trobar-se a imatges i relats esgarrifosos de doncs, manipulació de cossos, i d'una macroestafa. I aleshores, clar, una macroestafa que hagués continuat si aquest home no hagués denunciat, o sigui, si el propi amo, amb aquesta avarícia absoluta, no hagués denunciat el xantatge. De fet, durant tot aquesta investigació va durar durant dos anys, perquè hi havia molt material que analitzar i fins i tot es va trobar a casa, es va trobar una altra carta de treballadors de la funerària exigint uns retrasos amb uns salaris que amb el conveni es van aprovar un augment de salari, i aquests treballadors estaven reclamant uns retards en les nòmines que l'home també es negava i també hi havia aquesta carta. El 2019, aquesta operació Igni esclata, hi ha 25 detinguts i s'escorcolla totes les oficines de la funerària i també els domicilis d'alguns treballadors.
En tot aquest procés hi ha un gir de guió, i és que Justo Martín, que és aquest treballador que es jubila, que intenta arribar a un acord i que és qui ha anat documentant totes aquestes males pràctiques, mor l'agost del 2024. De fet, el troben penjat al pati de casa seva amb 74 anys.
Sí, ell es suïcida, es penja i deixa una carta dient que, bueno, que no pot suportar allò que ha estat fent durant dos dècades, perquè, clar, en aquest macroprocés i macroestafa Ell també era un dels acusats, perquè era un dels responsables. Era una de les persones que havia manipulat aquests cossos. I ell es suïcida. I 2 anys abans també mor per causes naturals el responsable, el cervell de tot aquest, l'Ignacio Morchón. I, de fet, tot, però aquí, per tant, d'aquests 25 detinguts en un primer moment, aquesta setmana va començar l'audiència de Valladolid, aquest judici, macrojudici, durarà fins al mes de juny, i les dues vacants són dos persones importants que no hi són, perquè es van morir, són doncs aquest, l'Ignacio Morchón i el Justo Martín, doncs evidentment no hi són, però és tota la resta de la família. Pensa que el relat del fiscal és absolutament també esgarrifós, perquè relata tota aquestes pràctiques que es van produir durant 20 anys amb la connivència de tots els treballadors de la funerària, i ja et dic, hi ha tot un seguit de delictes que els hi acusen, organització criminal, profanació de cossos, l'engany. En total es demanen 200 anys de presó repartits entre els 23 acusats. Les penes depenen, segons les responsabilitats, entre 3 i 20 anys de presó i la inhabilitació per treballar amb tot allò que té a veure amb els serveis funeraris durant 30 anys.
I unes
indemnitzacions multimilionàries pels familiars de les víctimes que han començat a declarar aquesta setmana.
Al·lucino que en 20-30 anys ningú no s'adonés o no detectés que aquella empresa comprava molts pocs taüts nous, no?
Bueno, doncs perquè, segons el fiscal, aquesta empresa comptava amb la connivència de tot un seguit de proveïdors que els hi van facilitar factures falses. Perquè, clar, si estem parlant que 5.793 difunts, com a mínim, estan documentats, que va haver-hi el canvi de fèretre...
Necessites 5.000 taüts.
Com a mínim. I aleshores, doncs, amb aquestes factures falses, anaven allò presumptament... serà una de les parts que també es veuran en aquest judici. Aquesta setmana va començar després d'unes sessions anteriors on es van dirimir doncs, les qüestions prèvies que hi ha en un judici. Els advocats de la família van intentar anul·lar el judici assegurant que la policia a l'inici estava viciat perquè s'havia iniciat perquè s'havien aconseguit les proves arran d'una altra investigació i, per tant, que les proves havien estat... A l'inici era viciat, els jutges la sala ho va desestimar, va dir que la policia havia fet perfectament, s'havien trobat uns altres indicis i s'havia obert una causa paral·lela, per tant, no hi havia vici en el moment d'aconseguir aquestes proves i no havia hagut una investigació retroactiva. I després, doncs, primer va declarar a l'investigador, a l'inspector del cos nacional de policia que va iniciar la investigació. I clar, ell explicava que... Perquè en algun moment els advocats de la defensa van dir que el Justo, aquest treballador, el Justo Martín, va recrear i va inventar totes aquestes proves falses, doncs una mica emprenyat per la seva situació. I la policia, l'investigador, l'inspector que va fer una declaració impecable va dir, escolti, hem analitzat fins i tot l'origen de les llibretes durant aquests 20 anys que l'home va estar anotant llibreta per llibreta, les llibretes tenen una data de fabricació i, per tant, estaven comprades i escrites fa 20 anys. I era absolutament impossible recrear en poc temps doncs, tot un historial de fets de 20 anys enrere amb noms i cognoms de cada una de les dels difunts que van ser incinerats i amb fotografies, etc. També han declarat alguns dels treballadors de la funerària assegurant que tot allò era mentira i que aquest home era no es parlava amb ningú i que era un i que estava
ressentit.
I en els últims dies han començat a desfilar els familiars que s'havien assabentat la gran majoria per els mitjans de comunicació o per les trucades d'un jutjat i que no podien ni imaginar-se. Clar, tu deies, 20 anys d'impunitat. És que, clar, com pots imaginar? Tu com pots imaginar que en aquests moments d'absoluta desolació i dolor més absolut, tu compres amb aquell espai que és d'acompanyament, de confort, de seguretat, I tu li dius a aquest senyor, pues, quina caixa vol? Pues, no sé, la que, pues, aquesta.
I que s'aprofitaran de tu en un moment de molta vulnerabilitat.
I clar, hi ha persones que estan allà davant del foc crematori abans de que els agrada estar fins al final, altres que prefereixen estalviar-s'ho, però no pots imaginar que agafaran el cos, el manipularan, l'agafaran, el ficaran en una altra caixa i que la corona la reutilitzaran amb el canvi de dedicatòria fins que estigui
pensida.
És terrible. Mm. És l'avarícia, el poc respecte i no tenir escrúpols. Bueno, aquests se'n van a la ruïna, clar, si aquest judici els surt bé a la fiscalia i a les acusacions.
A la ruïna i a la garjola.
I a la garjola, clar, i la vergonya per tota la vida.
4 minuts per 2:15 del matí. Maica Navarro, moltes, moltes gràcies. Déu-n'hi-do quina història avui a Valladolid. Fem una pausa i de seguida el suplement Albert Sánchez Piñol. Fins ara.
El suplement, amb Roger Escapa.
Com que les millors decisions es prenen en fred, ara al Corte Inglés tens un 25% de descompte en aire condicionat.
Daikin, Haier, Daitsu, Midea, Bosch...
A més, finançament fins en 24 mesos.
A la botiga web i app del Corte Inglés.
Només fins al 22 de març. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta'n les condicions i exclusions al Corte Inglés Ponés.
Les herències poden ser un laberint. No t'hi perdis. Àries Advocats. Amb un tracte proper i professional, t'assessorem, fem tots els tràmits i resolem. I si cal, mediem amb altres hereus. No renuncis a la teva herència sense consultar-nos. Àries Advocats. T'ho fem fàcil. Àriesadvocats.com. Els teus advocats.
Quantes vegades has dit, algun dia jo... Doncs bé, aquell algun dia és avui. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes. I amb fins a 8 anys de garantia a Peugeot Care. Lion Days de Peugeot. Consulta condicions a Peugeot.es.
Pos. Tots en tenim alguna.
T'agraden els tios, no?
Les pors ens paralitzen.
Casa't amb mi!
Ens fan dubtar, desconfiar.
Qui d'aquí ha perdut alguna cosa?
Què insinues?
Ens fan callar quan voldríem cridar.
Tots tenim els nostres secrets.
Les pors no ens deixen ser qui som, qui volem ser. Però quan ens enfrontem... ens fan créixer.
Jo mai mai. Dimarts, nova temporada a la plataforma 3CAT. Només fins al 15 de març. I per cor et regala un 20% en les teves compres d'alimentació, drogueria i perfumeria superiors a 10 euros. Excepte en productes frescos, xarcuteria i pastisseria. I tant, et regalen un 20%. Només a Hipercor. Consulta'n les condicions. Què necessites avui? A la botiga web i app.
Renault Symbioz Full Hybrid i Tech Autorecarregable. El teu SUV familiar amb sistema Open Air Link amb Google integrat i maleté de fins a 624 litres. Fabricat aquí. Aprofita els Renaultution Days amb les millors condicions en tota la gamma. Tan sols fins al 28 de març. Més informació a Renault.es.
Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
Regalar és recordar-te de cop i volta d'ell. Regalar és voler fer-li alguna cosa més a part d'un petó. Regalar és saber què li agradarà. Regalar és venir-ho a buscar i demanar que t'ho emboliquin. Regalar és que t'ho portin i ho emboliquis tu. Regalar sempre serà més gran que qualsevol regal. Del 10 al 19 de març, Dia del Pare, al Corte Inglés. A la botiga, web i app.
A partir del 16 de març i durant 3 mesos, Adif realitza obres de millora de la infraestructura entre Sitges i Garraf. A conseqüència d'aquests treballs, els trens circulen per via única en aquest tram. La línia R2 Sud ajusta les freqüències de pas entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona i els serveis regionals disposen d'un servei alternatiu per carretera entre Sant Vicenç de Calders i el Prat de Llobregat. Consulteu tota la informació a la web de rodalies.gencat.cat i renfe.com. Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible. Govern d'Espanya.
Ocasión Plus llegó, la revolución de los precios empezó, hasta 40% de descuento, más de 120 centros, con más de 4.000 coches, a un precio genial, solo una semana, no la dejes pasar. Revo, revo, revolu, plus, la revolución la de Ocasión Plus.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
En punt 2:15.
És dòcil, té vida. Si el mires, ja no és. Té un membre que respira. Ets animal que no existeix.
A ritme d'Antònia Font, que aquí cantava que és animal que no existeix, ara el suplement un home a qui a l'institut no li van fer llegir La pell freda, sinó Moby Dick, i va quedar absort per La gran balena blanca, tant que el llibre de 1.000 pàgines se li va fer curt, per això té una solució, i és que si et dius Albert Sánchez Piñol, pots escriure'n la continuació. Tripulants de l'Ònia, ja el tenim aquí, després del naufragi, és l'última novel·la de l'Albert Sánchez Piñol. Bon dia, bona hora, Albert.
Bon dia.
Com estàs? Com prou la vida?
Bueno, una mica xop, perquè tal com plou, però com deia el meu iaio, no et queixis que no ets de sucre.
Escolta'm, tu i jo tenim una conversa anual, pràcticament, no? I això vol dir que publiques. I portes un ritme molt prolífic els últims anys, eh?
Sí, oi?
Com és això?
No ho sé, deu haver arribat a aquell punt en què les neurones encara no estan en decadència, però estan prou madures. I
sempre
això
tan tràgic,
ajuda.
Sempre tan tràgic,
no,
tu, eh?
Estem en el punt... No, home, estem en el punt de brillantor creativa, crec jo.
Home, doncs això és una gran notícia.
A veure, també he de dir que molts dels meus llibres no és que els escrigui i els publiqui, sinó que vaig per terminis, eh? Vaig fent relleus. Mm. Aquesta novel·la, per exemple, la vaig començar el 2016, si no me'n recordo.
Tens pressa per publicar? O sigui, tens la necessitat de publicar, de dir, ostres, se m'acaba el temps, m'estic fent gran i tinc molta cosa emmagatzemada
no,
i he d'anar
no,
traient.
No, jo una de les pors que tinc... No, aquesta no, perquè quan s'acabi, s'acaba, i ja està. I no hem de continuar.
Però que s'acabi amb uns quants llibres al calaix sap greu.
Bueno, pues publica'ls, ja sé.
Per això, que els vas traient.
Sí, jo vaig fent, no em queixo, eh?
Escolta'm, després del naufragi no és precisament un exercici de subtilesa, Albert.
No, les coses s'han de dir com són.
Has tret, oi? Tota la mala llet que portaves a dins, tota la malícia.
Jo alguna vegada... tota no.
O sigui, t'has autocensurat
tots
aquí?
Tots ens autocensurem.
Doncs déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do per haver-te autocensurat.
Però jo crec que l'únic àmbit on som lliures és amb la pàgina en blanc, oi? I l'autocensura depèn de nosaltres. I aquí he intentat que fos el mínim. Perquè, a veure, d'entrada, com tu bé dius, és en primer plànol, en primer terme, després del naufragi, és una novel·la d'aventures. És una novel·la de reflexió sobre el gènere humà, òbviament, perquè és una continuació de Moby Dick. O sigui, qui vulgui llegir-ho com una novel·la d'aventures, jo crec que fins i tot és una bona introducció per Moby Dick, que, com tu has ben dit, són 1.000 pàgines. O sigui, d'entrada... Curiosament, la continuació pot ser la introducció.
Mm-hmm. Escolta'm, jo t'he sentit dir més d'una vegada en aquestes converses que hem fet que cal malícia per escriure, i no sé si tens la sensació que aquest és el llibre més malparit de l'Albert Sánchez Piñol.
Jo crec que és el llibre més fantasiós i en el que he necessitat menys imaginació. Perquè, per una banda, és una novel·la d'element fantàstic, Moby Dick no existeix, és un tropo literari, però, d'altra banda, l'argument, tal com es desenvolupa, que ja et dic que algú nord-americà pot llegir perfectament la història i veurà una interpretació pròpia, doncs jo crec que els protagonistes de la història m'han donat l'argument fet. És que he improvisat, he inventat relativament poc, per estrany que sigui de dir-ho amb un relat tan fantasiós com aquest, oi?
Has estat fidel als esdeveniments del procés independentista, amb la teva interpretació, lògicament. M'atreveixo a dir, sense ser gaire agosarat, que no has paït gaire bé el desenllaç d'aquest procés, Albert.
Bueno, no sóc l'únic, crec. Vull dir, és difícil pair-lo bé si tens certes idees relacionades amb la llibertat i la república i tot això. Però deixa'm que et digui que la primera idea de després del naufragi, primer era fer una novel·la d'aventures tal qual, oi? Però el poder metafòric de Moby Dick jo crec que el podíem aplicar a moltes coses, eh? Ja et dic que la primera idea va ser l'any 2016. I com que Moby Dick és una novel·la nord-americana, tenia un argument metafòric nord-americà. És a dir, estava narrant amb una metàfora la idea de l'arribada del totalitarisme a la societat nord-americana, o de Trump, o com li vulguis, trumpisme, o com li vulguis dir, oi? Però, esclar, mentre feia el guió literari, mentre l'anava rumiant, que això és un procés lentíssim i llarguíssim, per desgràcia, no? Doncs dic, és que jo sóc un autor català. És que potser que l'incorpori una trama pròpiament catalana, sense descartar la nord-americana, perquè et dic que l'original...
També
vaig...
funciona.
També funciona.
I aleshores, en aquest procés d'escriptura, de maduració, hi ha predominat més la ràbia i aquesta frustració pel desenllaç o el riure? Perquè també fa riure i perquè hi ha moments que són gags del Polònia.
Sí, bueno, a veure. Bueno, jo crec que
tot... Et deu ofendre que equipari una novel·la teva amb un guió del Polònia?
No m'ofèn en absolut. D'acord. És que si ens mirem el nostre segle amb ulls del segle XXII, és possible que el Polònia sigui un dels clàssics de la nostra societat. No sabem com les generacions futures ens jutjaran. O sigui, cal que no siguem gaire pretensiosos amb les nostres obres, perquè no sabem com la nostra societat quins elements deixarà que continuïn i quins no recordarà, oi? Així que, per tant, molt respecte al Polònia, que em sembla que ha fet 20 anys.
20 anys, 20 anys.
20 anys, o sigui, això és un rècord. Ara, no és una sàtira, és una tragèdia. Mm. El que passa és que la tragèdia, perquè funcioni, jo crec que l'has d'escriure en clau còmica. Mm. Almenys ha de tenir alguns elements humorístics, perquè és que les nostres vivències, si no te les prens amb una mica d'humor, ens condemnen a tots, oi? Però no, és explicar el que va passar sense descartar en absolut l'argument de Moby Dick, però que tothom que visqui aquest país s'hi veurà reflectit.
El Lònia, que cadascú tregui les seves conclusions sobre si aquest Lònia, que és el nom del vaixell, s'assembla a la paraula Catalònia o no, és un vaixell que es dedica, en aquest cas, a la tonyina. Rescata l'Ismael després del naufragi. I aquest és el punt de partida de després del naufragi. En aquest cas, el Lònia és un tonyinaire. Un vaixell que es dedica a pescar tonyines. Per què tonyines? I no...
A veure, és que quan dic que és una continuació de Moby Dick és perquè després del naufragi comença exactament on acaba Moby Dick. Si llegiu l'original...
Sí. O sigui, tu comences amb el rescat a Ismael.
Clar, a veure, és una novel·la on, si t'hi fixes, el protagonista i l'antagonista, és a dir, Moby Dick...
Era un balaner, no?
Era Moby Dick. Un balaner, lògicament. Queda flotant a l'aigua el pobre Ismael amb Moby Dick lliure per allà. I a la novel·la acaba que el recull un vaixell, amb el qual...
I és el Lònia, ara.
Et queda la incògnita, i què va passar aquest vaixell? Perquè Moby Dick està lliure i està per les rodalies, oi? O sigui, et tempta continuar. Molta gent ha versionat Moby Dick, jo l'he continuat. Aleshores, a partir d'aquí, el meu plantejament era escriure una novel·la que, en realitat, sent la continuació de Moby Dick, era totalment contrària al que explica Moby Dick. Jo crec que tothom estarà d'acord que Moby Dick és la història de com un boig entabana a una població, una tripulació sensata per una empresa impossible. Però aquí passa al revés, que quan Ismael puja a la nau i explica d'on ve, què li ha passat, la gent s'exalta, vol anar a caçar.
La tripulació vol caçar.
La tripulació vol caçar Moby Dick sent un tonyinaire molt petitó. I
els capitans de la tripulació... Que casualment són dos, no?
I estan enfrontats entre ells, que com entomen aquesta...
I tenen noms que fan pensar molt amb els dos líders del procés, com són Carles Puigdemont i Oriol Junqueras, segurament.
Sí. No ho he amagat, perquè no. Em semblava que era més honest. Expliques una història, explica-la bé, qualsevol pot interpretar-la. Mm-hmm. Ara, ja et dic que és que també té aquesta lectura universal, perquè és una, en realitat, del que estem parlant és de les relacions de poder.
També t'he de dir que, d'alguna manera, hi ha una crítica subtil a la ingenuïtat d'aquesta població, No sé si tens la sensació que als catalans ens agrada recrear-nos també amb les nostres pròpies derrotes.
No és això. El que passa és que de vegades tens la sensació que els esplais han fet molt de bé i molt de mal, oi? Vull dir, no pots fer una revolució com qui enfoca un foc de camp. No és això. Una mica sí que això hi és, i em serveix per expandir el que em dèiem de l'humor, del relat, no? No pots fer uns exercicis per caçar Moby Dick i deixar que la coberta no hagi un paper a terra. Vull dir, el protagonista, un moment que ho diu, segurament Moby Dick estarà espantada. No? Però vull dir, això forma part de tot aquest farcit, de tot... Ja et dic, és que necessitava molt poca imaginació per explicar la història de com una gent afronta l'impossible, que també té la seva èpica i al mateix temps que té el seu candor, oi?
Tu i els monstres, Albert Sánchez Pinyol, perquè vam passar pel Sitauca, els Big Creepy, ara aquesta balena... Tens realment...
Sí, home... Ja...
Et causen fascinació.
A veure, la literatura universal, si comences a mirar, n'està farcida, El primer relat escrit que tenim és la crònica de Gilgamesh, on tots són animals fantasiosos i monstruosos. El que passa és que, en el meu cas, doncs, el monstre em serveix per projectar, per parlar d'alguna cosa que va més enllà del monstre, oi? I aquí entra ja la lectura de cada, bueno, doncs de cada lector que s'ho faci seu. Mm.
Va, llegeixo un fragment. L'objectiu de Moby no érem nosaltres, sinó tot. I aquí ja hi poso jo la meva metàfora de l'estatut, d'acord? L'objectiu de Moby no érem nosaltres, sinó tot, lligat a estribor. Per això estava creuant la nau per sota, la balena. El que va seguir va ser molt probablement la queixalada més grossa de la història del mar. I la veritat és que ni tan sols la vam arribar a veure. De cop i volta, una sotregada, el Lònia, és a dir, el vaixell, va sacsejar-se com la flameta d'un ciri bufat. Nosaltres vam lliscar com pastilles de sabó per coberta mullada. Quan vam recuperar l'equilibri, tot, l'estatut, ja no estava lligat a l'eslora. Simplement ja no hi era, no en quedava res. Moby Dick havia arrencat el cos sencer i se l'havia emportat. Adeu, tot, adeu, tresor àrduament treballat.
Sí, sí, és així. És un fragment més.
Molt bé. Avui l'Albert Sánchez Pinyol al suplement.
Vaig fer un savi escàficat a cops histriònics i curda amb vals. Per un viatge cap a lloc.
Amb un viatge de l'Adrià Puntí, el viatge d'un savi viladrista cap a lloc, nosaltres viatjant també a la recerca de Moby Dick amb l'Albert Sánchez Pinyol. Rajoy va llegir Victus, Zapatero, la pell freda. Creus que Junqueras i Puigdemont llegiran després del naufragi?
No ho sé. Poden fer-ho. Poden fer-ho.
Els has enviat, tu?
No, crec que seria...
L'editorial, tampoc?
No ho sé.
Els has tractat?
No.
Els has conegut personalment? O...
molt poc, però alguna vegada hem coincidit, sí.
De tots aquests lectors que has tingut, quina et fa més il·lusió? Lectors polítics, dic, eh? Rajoy, Sánchez...
Bueno, il·lusió... Home, honestament, et sorprèn, no?, quan t'ho diuen.
Jo que Rajoy, et llegeixi, et sorprèn.
Home, pues, doncs sí. No, de fet, Zapatero, per exemple, ara que ho dius, recordo que em vaig assabentar que em llegia un dia que arribava a Catalunya Ràdio, que en aquells moments feia com una petita secció i tal, i jo em vaig espantar, perquè la gent d'aquí dins em va dir que no saps què ha passat. I dic... No, ja no sabia de què anava, i és això, no?, de que el Zapatero havia llegit La pell freda i li havia agradat molt. Bueno, sí. I Rajoy, jo crec que ell no ho va llegir, Victus. Jo crec que els seus assessors li van dir que llegís Victus, que és una cosa una mica diferent, perquè ell pensava que en aquell moment això era una forma de congraciar-se amb no sé què, exactament. Però sí, sí, són aquestes coses... Hi ha, home, hi ha tot un tema, que és les relacions de literatura i poder, oi? Mm. Que t'asseguro que no l'esgotàvem en un programa de ràdio. I aquí, esclar...
M'has tingut total llibertat per fer aquesta novel·la, suposo.
La llibertat sempre la tens. Uh-huh. El que no pots mesurar és les conseqüències de les teves llibertats, evidentment.
Creus que pagaràs conseqüències per publicar aquesta novel·la, tu?
Pot haver-hi gent que no li agradi, però per això estan les pàgines en blanc, no? Perquè facis coses agosarades. De fet, ja és un suïcidi literari fer la continuació de Moby Dick, que és un clàssic. Mm. Home, és que... Però per això està, no? La literatura també és la millor, la forma més pràctica i divertida de suïcidi, oi? Més val que facis suïcidis literaris que reals.
Albert Sánchez Pinyol, què se sent quan s'és l'escriptor català més traduït a les altres llengües? No sé si tens sensació d'extinció com a espècie d'escriptor en llengua catalana.
Per què? Extinció?
Bueno, perquè la llengua està com està, i jo, en aquestes converses que hem tingut al llarg dels anys...
Sí, però això em recorda...
Parlaves d'aquest retrocés...
Ja, sí, home, això és evident, però precisament la nostra literatura gaudeix d'una bona salut excepcional. La prova és la quantitat immensa d'autors i autores que cada any no paren... O sigui, es donen ja bufetades, per publicar en català. I, bueno, ara ve Sant Jordi. Mm. Ja ho veuràs tu. Sí. Això em recorda
tu que... Tu tenies una clàusula de Sant Jordi, que és que no signaves per Sant Jordi.
No, jo no tenia cap clàusula d'això. Jo tenia el costum de no signar per Sant Jordi. Perquè jo dic que faig Sant Jordi 364 dies l'any. Jo mai m'he negat a signar, ni molt menys.
Per tant, signaràs aquest any?
Aquest any hi aniré un parell d'horetes, perquè, mira, a l'editorial li fa molta il·lusió i tampoc es tracta de portar-los, de donar-los un disgust, no? No, és que tampoc tinc res, en contra de... Ara, és que jo tinc fòbia social, la gent m'agobia, mira, ja està.
Fòbia social.
Sí, sí, jo a les multituds, vull dir, no em sento gaire a gust. I encara hi ha alguna cosa pitjor que les multituds, i és que quan ets un autor de Sant Jordi no ve ningú que li signis els llibres.
Però això a tu no t'ha passat.
No, però vull dir, és un dia amb moltes contradiccions. Oi?
L'has intentat superar aquesta fòbia social o simplement s'ha pres...
Sí, no, home, no vaig guanyar espais. Però, esclar, jo visc amb un gat. Aleshores, un gat i l'absència de gent és la cosa més antisocial que existeix. Oi?
Per tant, te l'has tractat...
No, home, però no és una cosa, tampoc. Considero que sigui una fòbia...
No, però sí que tens altres fòbies. Crec que et feia por volar, també.
No.
No?
No, mira que he arribat a volar, eh? El guionista t'ha fallat.
Els avions no et fan por?
No, absolut. Absolut. He volat massa, crec jo. Cansen, els aeroports cansen. I els avions cansen. Però no tinc aquesta fòbia.
Albert... Aquest llibre, de, si el veieu i el teniu a les mans, veuràs que la intel·ligència artificial també té un paper important, no pel que fa als textos, però sí pel que fa a les il·lustracions, que estan fetes a mi. Què ha fet la intel·ligència artificial que no hagués pogut fer l'artista, en aquest cas?
Molt, molt. Prova-ho. Ja veuràs, és una eina. De moment, encara, la IA és una eina de l'artista i no l'artista una eina de la IA, encara. Jo li vaig demanar al Frank Caleu, un gran artista visual, que si volia fer aquestes il·lustracions, perquè el llibre és una joieta. Recorda un llibre del segle XIX. Mm. Aleshores, jo vull insistir en això, no? No t'estalvia cap esforç creatiu, la IA. El dirigeix cap a una altra forma. Pensa que si tu o jo intentem fer aquestes il·lustracions, és que no en surt res, no? O sigui, és com si et diguessin, aquesta novel·la vostè l'ha escrit en Word, així és molt fàcil, no, fer novel·la. No, és que depèn de l'artista. Doncs la IA és un instrument més. I jo volia un llibre que tingués arrels del segle XIX, perquè el Moby Dick és del segle XIX, i el format i els volums són del segle XIX, però... A més, amb il·lustracions, això, però amb idees del segle XXI, no? I ara, ja veureu que les imatges que hi ha són una monada, vull dir.
I tant. Per tant, el proper llibre d'Albert Sánchez Piñol no el podria escriure una IA.
De moment, no. Però no trigarà gaire. Jo tinc aquesta convicció. Fa mig any no t'hagués dit això. Però ara, com em deies al principi, que m'estava publicant bastant, home, potser abans que arribi la IA, no? A veure si podem pagar els autònoms. Però, no, és... Ens canviarà moltíssimes coses, la IA. I sembla que no en sent prou conscients, i en el món de la creativitat, també.
Mira, li hem demanat a una intel·ligència artificial, una de senzilleta, que escrigui un relat breu a l'estil d'Albert Sánchez Piñol, en què la balena Moby Dick, una criatura poderosa i temorosa, ataca el vaixell Lònia que resisteix l'embat.
Sí.
Ens proposa això, a veure què et sembla, d'acord? Sí. Llegeixo. Enmig d'un mar massa gran per un vaixell tan petit, el Lònia avançava tossut amb les veles plenes de vent i de memòria. De sobte, l'aigua es va alçar i Moby Dick va emergir, blanca, immensa, antiga com la por. La balena va embestir sense pressa amb la seguretat dels monstres que es creuen eterns. Però el Lònia, encara que cruixia, no s'enfonsava, perquè hi ha vaixells que naveguen amb fusta i d'altres que naveguen amb obstinació. Ho podries haver escrit tu, això?
Podria haver escrit... Gairebé t'ho signo, sí, per què no?
Quines mancances hi trobes?
No, mira, cada cop... Jo fa un temps vaig estressar la IA, proposant-li, fent-li textos i exigint-li molt tot el que pogués treure d'ella i veure també les seves limitacions. Jo crec que ja s'apropa, a el que pot oferir un autor real,
Això en un minut, O sigui,
sí, amb aquestes
indicacions, amb una IA gratuïta.
Sí.
Vull dir que imagina't si tens una...
Jo aquest text el podria inserir dins de la novel·la, segurament el retocaria una mica més, perquè mai et canses de fer l'última versió, però no va desencaminada, Tristament, és així. Vull dir, això ens canviarà molt.
I així com... La pell freda durant molts anys ha estat una lectura obligatòria. Què penses tu ara que molts dels alumnes que se l'haurien de llegir li deuen demanar a l'internet que li facin, o a la intel·ligència artificial, que li faci un resum de 3 pàgines del teu llibre.
Home, a veure, primer, això que has dit que era obligatori, espero que no fos obligatori, perquè era recomanada.
Recomanada, eh? Sí.
No sé, jo afortunadament no sóc professor, però t'he de dir que això ho fa tothom, no només els alumnes. O sigui, quan nosaltres presentem projectes, per exemple, a grans productores, el primer que fa la gran productora és passar el teu projecte per la IA. I li fa una pregunta tan senzilla com, IA, digue si, com si fossis un analista de guions de Hollywood, què et sembla aquest projecte? Aleshores, què passa? Que els que presentem aquests projectes, com que ja ho sabem, també li diem a la IA que abans hagi fet això ja. Mm. O sigui, ja són 2 IAs parlant entre elles. Mm. És terrorífic, això, no? O, bueno, trobem-li un altre adjectiu, però això està aquí i ho canviarà tot.
Mm. Aquesta fòbia social que expresses, que et fa viure amb el teu gat, quina culpa té que t'hagis dedicat a l'escriptura, Albert?
No, no, jo, a veure, jo he explicat més d'una vegada que el que té la culpa de que m'hagi dedicat a la narrativa, i no és cap conya, és que pateixo tinnitus. Jo, és una cosa que qui ho pateix sabrà que és aquest xiulet a les orelles que no se'n va mai. Només sobre amb el soroll ambient se sobreposa i és més fàcil viure, però és molt molest. Aleshores, jo quan era un adolescent i em va començar a agafar el tinnitus, quan m'anava a dormir, l'única forma d'oblidar-me del tinnitus era inventar-me històries fins que m'adormia. I això, crec que va ser això el que em va donar un rodatge imaginatiu i creatiu que no hagués tingut sense el tinnitus. O sigui, tot s'aprofita, no? Va bé per aquí, però aleshores això em va condicionar molt. Ara, la fòbia social no. El que passa és que si tu vols escriure... O sigui, la bohèmia no et serveix de gaire. Als bars no s'escriuen gaires novel·les. Necessites moltes hores i molta feina. La gent no és conscient de la feinada que implica una novel·la, eh? Encara que sigui una novel·la no gaire extensa. No és escriure-la, és reescriure-la. Mm. Pensar-la, rumiar-la, fer el guió literari. És clar. Vull dir, després del naufragi no ho fas en 5 minuts, eh? No li pots demanar a la IA en 5 minuts fer la novel·la tal qual ha quedat. Això segur que no.
Tens una rutina gaire estricta?
No. Jo, home, això és un dels avantatges de dedicar-se. Jo vaig treballar molt a oficines. Quan de jovenet estava a companyies d'assegurances, al departament de sinistres, per cert. I el que més em molestava era matinar. El que més em molestava era aixecar-me d'hora per fitxar. I això em va... És de les poques coses que m'he alliberat.
Et lleves tard?
Em llevo quan vull, sempre que puc. I això és dels grans avantatges d'aquest... Bueno, ara t'autoexplotes. Això jo no sé si és un progrés o un retrocés.
Ara que ja tens una perspectiva una mica sobre la teva trajectòria, a tu et passa com a les bandes de rock que hi ha algun moment que et treuen un mal disc? Tens un mal llibre?
Sí, jo crec que sí. Passa és que tu no ho veus.
Però ara amb una mica de perspectiva, quin és un llibre teu dolent?
Dolent? No, jo no ho crec. Si jo creiés això, no els publicava. Una altra cosa és la rebuda. I que potser dius, home, potser aquí sí que va passar alguna cosa que tu no vas controlar i que no ha acabat d'agradar, oi? Però és que tot... Això és... A veure, no hi ha res més esponjós que un llibre, perquè trobaràs lectors que li agrada moltíssims el que han tingut menys bona rebuda. Aleshores, com ho jutges, això?
T'ho preguntaré diferent. Hi ha algun dels llibres que has publicat que, amb la perspectiva del temps, haguessis preferit no fer-ho?
No, segur que no. No. És que jo no... Ja tinc alguns llibres al calaix, com tu dius, però és que potser no mereixen sortir.
O al contrari, potser tens un novel·la al calaix que no ha vist la llum encara.
Sí. I tant. És clar que sí, però això pertany al futur, no? El futur no està escrit.
Però... T'has convençut que tens un novel·la de literatura al calaix?
Sí, clar. Ah, un Nobel?
Sí.
N'ha entès una novel·la?
No, un premi Nobel.
Com vols dir que...
Sí, o sigui, o un novel·la, un gran premi literari, una novel·la que val un gran premi literari guardada en un calaix.
Bueno, això ja es veurà, no ho sé. Això... Mm.
I sents aquesta pressió de, ostres, el paio que ha fet el Victus, l'autor de La pell freda, la pressió d'aquests llibres amb tant de pes que t'han precedit en la publicació d'una novel·la nova?
No, en absolut.
Perquè la comparació, no?
és que intento fer llibres bastant incomparables entre ells. Són molt diferents entre ells. O sigui, l'últim llibre que vaig treure era de no ficció i parlava de pigmeus. I aquest és la continuació de Moby Dick. Com els compares? Com, jo això és una cosa que he valorat molt en els autors, no? Hi ha aquesta idea de que hi ha autors que sempre estan escrivint el mateix llibre. Jo no. Jo tinc inquietuds molt diferents i intento que això s'expressi amb els llibres que escric i que publico.
Què fas quan no escrius, Albert?
Home, pues lo mateix que fa tothom, no?
Encara tens gallines?
No, me les va matar una fura, que tenia tres gallines, que al final ja es converteixen en animals domèstics, i un dia va arribar una fura i em vaig quedar sense gallines. No són més intel·ligents del que la gent es pensa, eh?
Les fures o les gallines?
Les gallines. Les fures no n'he tingut cap.
Em fa gràcia, Albert, perquè et costa molt parlar de tu.
Però és que jo vinc aquí a parlar dels meus llibres.
Ja. Mira, com l'umbral.
Sí, clar, l'entenc perfectament. Clar, jo he venit aquí a parlar de mi libro, no? Home, perquè crec que val la pena.
I tant que val
la
pena.
És que el problema dels autors, perquè jo també, quan començava, sentia una certa mitomania, no? La gent que has admirat tant els seus llibres, els vols conèixer. Dius, hosti, com algú ha fet una cosa així, qui és? I sempre defrauda. O sigui, el que importa a la gent és el que fa, no el que és. No? Sí, tots són molt semblants, en realitat. Però hi ha gent que fa coses especials, doncs queda't amb la cosa que ha fet, i no amb ell, que segurament és un tio que té un gat negre i tres gallines, i té poca cosa a explicar. Ja ho fan els seus llibres.
Després del naufragi, una novel·la,
sí.
Com a subtítol, m'agrada. Albert Sánchez Piñol, la seva última creació, pensada per Albert Sánchez Piñol, amb les il·lustracions d'una IA. De Frank Galeu i una IA. Albert, fins la propera. Una abraçada ben forta. Moltes
Vinga,
gràcies.
Vinga, gràcies.
Ara tornem.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
El 13, 14 i 15 de març torna el Time Out Fest i aquest any ho fa amb Altura. El millor festival gastronòmic de Barcelona s'instal·la durant 3 dies al Time Out Market, a la segona planta del Mare Magnum, per oferir 21 plats únics amb el producte català com a protagonista. Tallers i tastos gratuïts, DJs, bingo musical i les millors terrasses amb vistes a Barcelona. Time Out Fest, del 13 al 15 de març.
Sí, això sona molt bé. Satisfaction.
Al, vols sentir una cosa que sona molt bé?
A veure.
El nostre tomàquet de branca d'origen nacional està a 69 al quilo.
Un 29% menys?
Sí. Aldi.
Que poc que costa comprar bé.
I que bé que et fa sentir.
La FAC, Factoria Cultural de Terrassa, presenta el 25 i 26 d'abril una gala d'estrelles de l'American Ballet.
Estrelles de la prestigiosa companyia nord-americana s'uneixen en un mateix escenari per celebrar l'excel·lència, la tècnica i la màgia de la dansa.
Gaudeix d'aquest espectacle de la 43a temporada BBVA de dansa de la FAC.
Entrades a la faccultural.ca.
Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què és?
És el Select Terrain. Està en moda funky sorra.
Va, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
És clar que sí, Iker.
N'hi ha que aparenten, n'hi ha que són. Nou Jeep Compass, disponible en plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctric. I ara Jeep t'anticipa fins a 4.500 euros del Pla Auto Plus.
Art Explora, un festival cultural que recorre la Mediterrània a bord del primer vaixell museu del món, arriba a Barcelona del 26 de març al 6 d'abril. Vine al Port Vell, a prop del World Trade Center, i gaudeix d'exposicions, realitat virtual, concerts i tallers. Entrades gratuïtes. Més informació a artexplora.org/festival.
Emocionat.
T'estimo!
Inspira't.
Com et dius?
Ferran Adrià.
Captiva't amb el millor talent audiovisual del nostre país.
Ell has fet a la meva filla.
Et vols casar amb mi?
Sí!
El meu fill està viu.
A 3CAT fem realitat la producció de les millors sèries i pel·lícules en català. Aquí neixen les històries.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
300 grams de paraules.
Mig litre d'actitud.
Una cullerada de silenci.
Dos reflexos de llum.
5 quilos de cadira.
I si convé, 150 grams d'ulleres.
Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
Ciutat Maragda. Amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
Contes, novel·les, poemes, cançons...
Ciutat Maragda. Cada dissabte a la 1 del migdia. amb David Guzmán.
Dels creadors de Crims, AP7, la narcopista.
Tenia antecedents per haver intentat introduir més de 100 quilos d'heroïna.
L'AP7 és l'autopista que travessa Catalunya de sud a nord, però també és la via per on circula droga cap a tota Europa.
Continuï tot recte 30 minuts.
10 episodis en ruta per l'AP7. Des d'un carregament sospitós la nit de Nadal, un segrest a Barcelona, un túnel secret a la Costa Brava o un narco que només condueix escoltant Mozart.
Són de música clàssica, ¿verdad? Digo, sí, señora gente, me relaja.
Aprofitarem alguns trams del seu recorregut per explicar-vos històries de tràfic de drogues.
AP7, la narcopista, amb Anna Ponsí, a l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.